Pilotes a peu de pàgina amb Isabel Latorre.
Hola, Isabel, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, la veritat, molt bé.
Sí, a parlar de textos que viatgen a la música. I avui, en Notes a peu de pàgina, parles del mestre Rodrigo. Suposo que té relació amb la literatura, clar.
Sí, perquè escrivia molt per a veu, com ens ha passat ja abans, no? Quan un compositor escriu per a veu, necessita text, i d'algun lloc l'ha de traure.
Clar.
I en este cas, ell no era solament compositor, sinó que era musicòleg, també. Aleshores, tenia molt de coneixement, no?, de la literatura, sobretot literatura antiga, com ara veurem. I res, simplement vull dir que no parlarem del concert d'Aranjuez.
Que és la seva peça mundialment coneguda.
Sí, però perquè té moltíssima obra més que és prou desconeguda i penso que tot el món necessita conèixer-la, no? O sea, perquè tot el món coneix el concert d'Aranjuez, però hi ha molt més dins del seu currículum, no? Res, per si algú no el sap, ell era de Sagunt.
Sí.
I va viure 98 anys, i durant aquests anys va rebre molts premis, com ara el Premi Nacional de Música en el 83, el Premi Ondas en el 95 i el Príncep d'Astúries en el 96. I res, era de Sagunt, va estudiar així a València i després va anar a París també, i va acabar vivint en Madrid.
A Madrid.
Com a professor de la Universitat Complutense, i era professor d'Història. Molt relacionat.
Història de la música.
Correcte, sí.
I has seleccionat quatre peces?
Sí, quatre peces relacionades en literatura.
Quina seria la primera?
La primera és una peça de l'any 34, que és quan ell tenia 33 anys i s'acabava de casar i li va dedicar aquesta peça a la seva dona. Com hem dit, ell tenia molt de coneixement sobre literatura antiga, no? I el text d'aquesta peça està tret del Cántico Espiritual de Sant Juan de la Cruz, val? Que, com tots sabem, va ser un frare carmelita i místic del segle XVI. Sabem que l'obra de Sant Juan de la Cruz és un dels cims, no?, de la literatura en llengua castellana, i és representant un poc de la literatura mística de la Contrarreforma. I esta obra és molt interessant perquè la va escriure mentre que estava pres, estava rebent un castig per ordres del seu superior carmelita. De fet, ell va crear una ordre, no?, a banda, després. I no podia escriure, tot i que...
O sigui, el càstig consistia en no poder escriure.
Estava tancat en un lloc, en Toledo, i no podia escriure, però va tindre la sort que un col·lega li deixava material per a poder escriure durant els 9 mesos que va estar entancat, i després, de fet, va fugir. O sigui, que és un personatge molt curiós.
Sí, molt interessant la història. I conta el text.
El text parla de... O sigui, la protagonista està buscant el seu amor i li pregunta... O sigui, està dirigint tot el temps preguntes, no?, en este cas, a ell mateix, perquè és com la dona que li està preguntant a ell pels seus fills.
Sí.
Val? I és molt curiós perquè ara escoltarem un poc solament la música. Ella canta i després n'hi ha com respostes de la música.
Sí.
N'hi ha com un diàleg, no? Escoltem un poc.
Clar.
La cantant és una mezzosoprano islandesa que es diu Gudrun Olafsdottir, ho he dit, i està acompanyada per l'Orquestra de la Comunitat de Madrid. Jo estava parlant del diàleg, el diàleg és al principi de la peça, és el que estava sonant mentre es parlava, ho dic per si algun oient està interessat, que l'escolte des del principi. Es diu Cántico de la Esposa.
I quina és la segona peça que has preparat?
La segona peça està en valencià i es diu Tríptic de Mossèn Cinto, és d'un any després, és de 1935. I és també per a veu i orquestra i es va estrenar en 1946 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona amb Victoria de los Ángeles, que és una de les grans sopranos d'aquesta època, no? En este cas, els textos són de Mossèn Cinto, que és Jacint Verdaguer, per això està estrenada, no?, en Barcelona. És el poeta català que està adscrit a la generació de la restauració de 1874. I que va ficar la llengua catalana dins d'una categoria literària, no?, més important. I això, ell era capellà i per això se'l conec com Mossèn.
Sí, clar. I l'escoltem?
Sí.
O vols comentar alguna cosa més?
Podem anar escoltant.
Vinga.
S'escurnos la plata,
L'obra sencera té tres moviments i el que estem escoltant és el primer, que es diu l'Arpa Sagrada. Per suposat, clar, els textos són en un, tenen un contingut religiós sí. important. I la, el segon es diu Lo violí de Sant Francesc i el tercer és Sant Francesc i la cigala, per si algú vol escoltar-la sencera.
I així com juguen la música i la paraula?
Així és com molt detallista. Val? Es nota l'escriptura de Joaquín Rodrigo com una escriptura molt, molt precisa i molt... molt cuidada, no? O sigui, perquè ell va escriure molt per a veu i adapta la, la paraula a la música d'una manera molt, molt subtil i en xicotets canvis d'emoció, és molt al detall. S'ha d'escoltar en
amb atenció,
en ganes, sí,
no?
Amb atenció.
I ara saltem a l'any, perquè estem anant per ordre cronològic, no, Isabel?
Sí, jo soc molt ordenada.
Clar que sí, així no m'agrada. Saltem al 1947... i ahí Rodrigo compone el tema que sentirem a continuació, el tercer. Què escoltem, Isabel?
Estem escoltant a Montserrat Caballé, quasi res, cantant aquesta primera peça dels quatre madrigales amatorios de l'any 1947. I són unes cançons curtetes per a veu i piano que va escriure Rodrigo basant-se en cançons anònimes de medievals renaixentistes de l'antologia de Juan Vázquez, que es diu Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y cinco voces, que és una recopilació de 1560 de Sevilla. O sigui,
sí, sí.
Ell tenia un coneixement molt, molt gran de la música antiga, no? I és molt curiós perquè en esta música, que per cert és de les més conegudes de Rodrigo després del concert d'Aranjuez, en el tipus de melodia i en, sobretot en l'harmonia, és a dir, en els acords que està fent el piano, s'aprecia molt com el llenguatge renaixentista, o sigui, un llenguatge antic. Ens dona, no?, aquesta sensació. O sigui, que no solament és el text, sinó que la música també un poc recolza aquesta idea, no?
Perquè, perquè madrigal, què vol dir? Què
clar,
és un madrigal?
Això és el primer que tindria que haver dit. El madrigal és un tipus d'escriptura que ja és que pertany a aquesta època. O sigui, després, en el segle XVIII, XIX, XX, no s'han escrit madrigals. O sigui, ficant aquest nom, ja n'hi ha una declaració d'intencions, no?, per part de l'autor. Per això també se pot dir que Joaquín Rodrigo està un poc dins d'un neoclassicisme, o en este cas a mi m'agradaria millor dir neorenaixement, perquè és realment en l'època en la que estem.
I acabem amb quina peça?
Anem
la quarta i última.
Anem a animar-nos un poc i acabem en una sarsuela, que també va escriure sarsuela.
Quina marxa, no?
Sí. És una sarsuela que es diu El hijo fingido. És de 1964, o sea, és prou posterior de les que escoltàvem abans. I està inspirada en dos textos de Lope de Vega. El primer, de Cuando acá nos vino, i el segon, Los ramilletes de Madrid. Com tots sabem, Lope de Vega és l'autor barroc del segle d'or de la literatura castellana i estava especialitzat en teatre i, de fet, tenim més de 400 obres teatrals. Rodrigo veu d'ahir, no?, i adapta el llibret, bueno, l'adapta amb la seva esposa i l'escriptor i guionista basc Jesús de Arozamena. I estos dos fan un poc el llibret, no?, el que començàvem, el que diem sempre, no?, que necessitem algú que adapte el text a la música, i així na Rodrigo es pot dedicar a escriure, no? El que estem escoltant és l'obertura de l'òpera,
sí.
I com veiem va ser prou comèdia, no?, perquè la música és divertida, i és perquè el text de Lope de Vega tracta la conquesta amorosa que està plena d'impediments. Impediments com ara l'incest o la consanguinitat.
I tu dius, o possibilitats.
Sí, perquè està llegint
que ho has posat
i...
en el guió.
Sí, perquè hi ha un poc de comèdia, no?, al voltant d'això, de que a voltes per als personatges no és un impediment, sinó que riuen un poc de la situació.
Molt bé, fins així el Notes a peu de pàgina que hem dedicat al mestre Rodrigo. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana
gràcies.
Següent. Adéu.